Ara us explicàvem a l'informatiu, de fet ahir us vam avançar ja aquesta dada, que la inflació s'ha situat a l'1,9%. Això vol dir que tenim una inflació que està sota d'aquesta frontera psicològica del 2% que tant i tant s'havia buscat. És veritat que la mitjana de la inflació europea encara no s'ha arribat a aquest punt i que, per tant, això continuarà marcant la política econòmica global. Però vaja, és una bona notícia en principi que la inflació estigui per sota del 2%. També és veritat que gratant en aquesta dada un s'adona d'una realitat que de fet és perfectament constatable cada vegada que, per exemple, anem a fer la compra, que és que malgrat que des d'un punt de vista global la inflació vagi bé, avui, per exemple, els aliments continuen sent un 10% més cars que no fa un any. Per tant, encara li queda feina per fer. Hi ha aquest famós concepte de la inflació subjacent que va baixant, és veritat que va baixant, però que li està costant molt de baixar. De fet, la tenim pràcticament al 6%, al 5,9%, i que, per tant, això és en bona mesura el que fa que encara nosaltres, en el nostre dia a dia, en molts paràmetres, en d'altres sí, però en molts paràmetres, no notem aquest relaxament dels preus des del punt de vista de la inflació. Potser no ho recordeu, jo us ho dic, perquè érem aquí tots plegats fent-ho el dia 2 de gener, quan arrencàvem l'any, amb l'ajuda del Col·legi d'Economistes, vam fer un plantejament de com estàvem en aquell moment, molt pitjor, evidentment, des del punt de vista d'aquestes dades, i de com les coses podien evolucionar al llarg d'aquest 2023. Ara estem, diguem-ho d'aquesta manera, a l'Equador, mes de juliol, mitjans del mes de juliol, per tant, hem recorregut la meitat del camí d'aquest any. Ara fa 6 mesos ens deien des del col·legi, paciència amb la inflació des del punt de vista dels productes de l'alimentació, perquè segurament fins que no arribi l'estiu no donaran una treva. Sembla que allò s'està complint. La treva ha arribat ara, clar, molt lentament, i d'aquí el camí que s'està recorrent. Per tot plegat, per aquesta dada, perquè dilluns se'n va parlar molt d'economia en aquest debat cara a cara, avui teníem ganes de fer un balanç d'on som, en quin punt estem, què va bé, què no va tan bé, què diuen les dades macro, què diuen les dades micro, de quina és la nostra realitat. Avui, per fer aquesta anàlisi, ens acompanya l'Àngel Hermosilla, que és el secretari tècnic del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Hermosilla, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, si jo li demano d'entrada globalment, allò com qui va al metge, estem bé o no estem bé des d'un punt de vista de l'economia, senyor Hermosilla?
A veure, la visió general és que estem relativament bé. I m'explico. Tenim una velocitat de creuer. Realment les xifres no són tan dolentes com preveiem a principis d'aquest any, i vostè ho ha dit abans, que el gener la realitat prevista era una, però la constatació de la realitat, podríem dir, actual, no és tan dolenta com la que es preveia. Certament no estem creixent o no anem al ritme que anàvem l'any 22, però bueno, no ens podem queixar gaire. Estem creixent amb un 4% en primer trimestre a nivell de l'economia estatal i en països com Alemanya que estan en recessió tècnica. Ah. Per tant, bueno, podríem dir, no anem al ritme de l'any passat, però no anem tan malament com pensàvem.
Ho dic perquè, sense anar més lluny en aquest famós cara a cara de dilluns, que van començar parlant de la situació econòmica, els dos candidats a ser presidents del govern espanyol amb més opcions, el senyor Sánchez i el senyor Feijóo, clar, vam escoltar el senyor Sánchez dient que l'economia anava com un coet i el senyor Feijóo dient que l'economia era un desastre. Però no hi havia terme mig allà.
Bueno, era un debat polític i electoral.
Què li va semblar a vostè aquest tram del debat, per cert, com a economista? Perquè va durar molta estona, tots dos hi van abocar allà una quantitat de dades una darrere l'altra, després ja n'hem parlat als mitjans de quines eren veritat, mentida o mitja veritat o mitja mentida, no? Però què en va pensar vostè com a economista d'aquell tram del debat?
Bueno, a veure, no ens sorprèn aquestes postures, podríem dir, extremes, tant d'una banda com de l'altra. És normal, i a més el que fan és forçar les dades per intentar justificar el seu argument ideològic.
Mm. Això ho van fer tots dos? Vostè té la percepció que tots dos van forçar l'anàlisi de les dades econòmiques per teixir un discurs polític?
Efectivament, però això no ens ha de sorprendre, perquè això passa sempre. Sí. Els polítics, evidentment, tenen que justificar les seves accions i, evidentment, de vegades hi forcen les dades o presenten les dades que més els interessen. I en un context electoral com aquest, doncs, i més tan controvertit com és, no? i on sembla que el resultat final no està gaire clar, en molts casos, no tant en quant a qui guanyarà o no, sinó fins i tot qui formarà un nou govern. Doncs, esclar, es forcen les situacions a l'extrem. No és bo perquè acaben, podríem dir, contaminant, no? Podríem dir la percepció que pugui tenir la persona de peu, no? Les dades que té o li arriben són les que són de la seva realitat personal i quan van a un debat d'aquest tipus, de vegades no s'expressa la realitat com és realment. No?
Clar.
Però bueno, no ens sorprèn, eh?
No. Mira, doncs, si li sembla, a mi m'agradaria repassar algunes d'aquestes dades que han anat apareixent aquests dies. Començarem per la inflació, que tenim les dades d'ahir, i algunes de les coses que es van plantejar al debat, i així ens ajuda a situar-ho tot en la seva magnitud, en el punt on ens trobem. D'entrada, d'ahir tenim la dada de la inflació. Que tinguem la inflació a l'1,9, és a dir, just per sota del 2%, és en ella mateixa una bona notícia?
A veure, en termes generals sí, evidentment, perquè veníem de taxes molt elevades. Un 1,9% és l'objectiu que té el Banc Central Europeu per tota Europa, per tant, nosaltres ja hem complert els deures, podríem dir. A nivell estatal i a nivell català hem complert els deures. Per tant, és positiu. Ara bé, com pràcticament totes les dades, sempre amaga alguns elements de preocupació. Jo destacaria aquí alguns. Per exemple, clar, ens estem comparant amb mesos de l'any passat en els que la taxa d'inflació era més del 10%. Val? I simplement per una comparació estadística ens dona un resultat molt més baix. Hem de dir que el juliol i agost de l'any passat, l'IPC, aquest IPC que ara diem que és el 1,9, doncs l'any passat era de més del 10%. Simplement l'efecte comparatiu fa que, evidentment, la situació no sigui tan dolenta.
Això vol dir, això pot explicar, per exemple, en part, que hi hagi molts ciutadans que no entenguin que els diguem que la inflació va molt bé, que està a l'1,9%, però que quan anem a comprar, més enllà que la subjacent estigui molt més cara, però que en general no tinguem la percepció que la nostra vida s'ha abaratit d'una manera espectacular?
Evidentment, perquè quan tu baixes al detall i trobes elements que posen en dubte això. El primer, vostè ho ha dit, de l'IPC dels aliments i les begudes no alcohòliques. És que encara estem al 10%. Malgrat que s'ha moderat respecte al mes de maig, ha baixat pràcticament un punt percentual, home, un 10% és molt. I si a més es baixa més al detall encara, hi ha tres productes que són estrelles en increment de preus en el mes de juny. Tres productes alimentaris bàsics, com són el sucre, 44% d'augment.
Sí.
I no és l'únic més.
I l'oli, no?
D'augment. Bueno, el sucre, la llet i les patates, per aquest ordre. 44%, 19%, 19% d'augment el mes de juny. Per tant, clar, i és que això forma part de la cistella del consum de qualsevol persona, qualsevol família. Estem parlant del sucre, de la llet i de les patates.
Hi ha alguna previsió de que realment els preus d'aquests productes d'alimentació de primera necessitat arribin a baixar de preu d'una manera més o menys ràpida? O hem de començar a assumir que encara ens queden mesos de preus de la cistella de la compra, en alguns casos, amb aquestes taxes d'inflació?
Bueno, hem de pensar que encara ens queda mesos, perquè això ens ho marca molt la inflació subjacent, ja que aquesta inflació subjacent mostra una resistència a la baixa molt important. I és la que realment està preocupant ara i la que marca la política monetària, és a dir, l'evolució dels tipus d'interès a nivell d'Europa i fins i tot dels Estats Units. Fins que això no redreci a la baixa, no hi haurà, podríem dir, un relaxament dels tipus d'interès. No es saturarà aquest augment de tipus d'interès.
Per tant, la nostra vida té per davant encara mesos de ser-nos cara i apretar-nos la butxaca, eh?
Una miqueta, sí.
Una mica, sí. Clar. Li va sorprendre, per cert, l'informe, crec que va ser abans d'ahir, que l'OCDE va emetre un informe que crec que anava en part en línia amb una de les últimes coses que havia explicat també el Fons Monetari Internacional, venint a reconèixer que una part d'aquesta inflació, és evident que es deu a la guerra, que es deu, si ho vol, fins i tot potser en alguns productes, en el cas de casa nostra, de la sequera, és a dir, tot això hi és. Però que hi havia també un element que era que part de les empreses havien aprofitat la conjuntura per guanyar més diners dels que tocava.
Bueno, no era sorprenent, no era la primera vegada que es deia, com va dir vostè, no només el Fons Monetari, sinó altres organitzacions especialitzades en economia, bueno, d'alguna manera estan dient que els marges empresarials tenen un cert protagonisme en aquest augment de preus, igual que els salaris, igual que els costos energètics en el seu moment. en un context de fort creixement de l'economia, amb una demanda, bueno, que l'any passat va estar molt activa, doncs, evidentment, empreses de determinats sectors, de vegades no certament competitius, com puguin ser mercats on hi ha un cert poder de domini de les empreses, aprofiten la situació, evidentment, per traslladar un increment de marges, no? I sobretot per compensar segurament a una situació en contra que van patir durant la pandèmia i ara pues, estan aprofitant l'ocasió, evidentment. Suposo que no serà generalitzat, però s'està produint.
És a dir, ja, el que han vingut a dir aquests organismes és que hi ha part de les empreses que han decidit recuperar ara allò que no van facturar en pandèmia?
Sí, podria produir-se perfectament.
Es podria produir perfectament. Clar, d'entrada, jo ara estava intentant traslladar aquesta part de la conversa que ja hem mantingut, senyor Mosilla, i pensar, segurament d'aquí, que hi hagi una part, per exemple, de l'electorat, que no entengués el discurs de Pedro Sánchez l'altre dia, quan Pedro Sánchez deia que l'economia anava com un coet i aquella persona que estava asseguda al sofà de casa perfectament podia pensar, doncs jo no ho veig per enlloc que l'economia vagi per un coet, no? És a dir, com pot ser que les dades macro siguin bones i, en canvi, aterrar-ho a la realitat econòmica de la ciutadania no sigui possible?
Bueno, molt fàcilment. Les dades macro segurament són les que va donar el president del govern, almenys per obligació les tenia que donar,
sí, eh?
Però les dades micro són la realitat que patim cadascú de nosaltres. Quan va comprar, quan paga la factura de la llum, quan té problemes en la feina, i aquesta realitat micro de vegades no coincideix amb la realitat macro. Per tant, perfectament es pot donar. La realitat macro és la que és, les dades mostren més o menys el discurs o el relat que m'està comentant, però realment la realitat personal de cadascú pues, és la que és i a vegades no està impregnada necessàriament de lo que està passant a nivell del conjunt de la societat. No?
En el cas de Pedro Sánchez, quan va dir que la inflació abans de començar la guerra estava al voltant del 2% a Espanya, es va equivocar.
Sí, perquè bueno, que nosaltres diem la disfunció en les cadenes de subministrament, que tan ben patir fa 2 o 3 anys, es van produir ja abans de la guerra d'Ucraïna i fins i tot l'increment de preus energètics ja s'estava produint en aquell moment.
Ara us dic, memòria, pot ser que estiguéssim al voltant del 5 al 6% ja en aquells moments? Però jo crec que, és que, a més, ja n'estàvem parlant molt també els mitjans de comunicació,
sí.
De que hi havia un problema, no?, amb quina era la inflació.
No recordo la data exacta, però perfectament. Recordi vostè que parlaven de que els contenidors que arribaven...
Sí.
El preu era altíssim, que tenien problemes de semiconductors, i això, si no recordo malament, estàvem parlant d'abans d'estiu de l'any 2021, si no recordo malament.
Ara parlàvem d'aquesta situació econòmica general. Recordo en el debat, hi ha també un moment en què Feijóo li retreu a Pedro Sánchez. Vostè va arribar al govern l'any 2019, però fins al primer trimestre d'aquest 2023 vostè no ha sigut capaç de recuperar el PIB. Pedro Sánchez li deia que no era cert. Espanya ha recuperat el PIB a un ritme raonable, senyor Mosilla? Li ho demano a vostè, allò. Mirant les dades, Espanya, en aquest sentit, ha fet bona feina i, en comparació amb la resta de països europeus, com ens ha anat aquesta recuperació postpandèmica?
Sí. A veure, això és com tot. Té diverses visions. En primer lloc, nosaltres, l'any 2020, com a conseqüència de la pandèmia, a nivell de l'Estat, vam patir una caiguda del PIB de més de l'11%. En aquesta caiguda va influir molt al turisme. El turisme és una part important de la nostra economia i en aquell moment va ser un dels sectors que més va patir. ¿Vale? Aquesta situació ha provocat que la recuperació dels nivells previs a la pandèmia a Espanya s'hagin aconseguit pràcticament durant aquest primer trimestre d'any. Sí. Hem sigut dels països últims d'Europa que han aconseguit recuperar els nivells de prepandèmia ràpidament. Per tant, és veritat que ens estem a la cua en aquest sentit. És una cua lògica per la magnitud de la caiguda que vam patir de més de l'11%. Jo crec que van ser dels països que més gran caiguda vam tenir i l'altra perquè la recuperació del sector turístic s'està produint o s'està produint de manera tardia. ¿Vale? Sí. Precisament aquesta situació és la que ara ens està donant un element positiu diferencial perquè el turisme va molt bé. Aquest any i l'any passat, però aquest any estan superant ja els nivells de l'any 2019. I això s'està traslladant en una economia que està funcionant molt bé, com he dit al principi, millor que altres països d'Europa. Per tant, podem dir que allò que ens va provocar una caiguda molt gran l'any 20, ara ens està provocant un dinamisme molt més elevat l'any 23. I en aquest cas podríem resumir-ho en el turisme.
I ho podríem resumir, per tant, evidentment, en aquest turisme. Per cert, va haver-hi un moment del debat en què es van enganxar amb les dades d'autònoms. Després, nosaltres ja hem explicat que Feijóo va més o menys encertat. Què indica que hi hagi més o menys autònoms en un país com a símptoma de l'economia?
Bueno, és complicat. A veure,
si és que indica alguna cosa, també vostè em pot dir, no, a mi senzillament li volia retreure que havien caigut i ja està. Però és que em va sorprendre que hi hagués aquell moment de mirar-nos, no? Més enllà de l'interès electoral, si d'autònoms n'hi havia més o menys.
Bueno, no és una qüestió que hi hagi més o menys. Jo crec que haurien d'haver més. I a més, els discursos polítics i fins i tot tècnics van en aquesta línia quan es parla de l'emprenedoria, de la necessitat que la gent emprengui projecte propi. Però el cert és que la conjuntura, ja no només econòmica, sinó fins i tot normativa, legal, política, no ajuda, perquè el col·lectiu d'autònoms sempre acaba sent un col·lectiu molt marginat, social i políticament. Sí. No? Tots els partits polítics parlen molt bé dels autònoms, però a l'hora de la realitat encara hi queda